S'acaba el programa abans, però obrim l'última secció, la que fem amb la col·laboració de Creu Roja i avui amb el David Bé, responsable de comunicació de Creu Roja, Sant Cugat, Rubí Vall-Llobrès. David, què tal?
Molt bé, bon dia.
Has fet vacances?
Doncs sí, sí? Curtetes, no? Que em pregunta com anar. Les vacances sempre van bé. Cortetes i amb... tornant cap aquí ja us deia, no?, que estava així una mica mirant els núvols i tal, massa vents ho hem passat.
Però Creu Roja no es pot permetre de fer vacances i ha de mantenir els seus serveis. Avui parlem de serveis d'atenció permanent i direu, i això què és? Doncs això és el que li pregunto al David.
Molt bé, doncs parlant de serveis que no poden descansar i que no s'atura, doncs aquest és un bon exemple dels companys que estan al centre de coordinació, que en aquest cas, quan parlem de serveis d'atenció permanent, són el que coneixem per teleassistència, tant sigui a domicili o teleassistència de persones que surten al carrer, que ara se li diu mòbil, o de localitzadors personal, doncs aquests companys no s'aturen mai, sempre estan al peu del canó per tot allò que els usuaris puguin necessitar.
I tant. Hi ha diferents serveis. Comencem per un d'ells, l'OPE. Li dieu l'OPE?
Sí, l'OPE. Bueno, els agafem carinyo i els acabem posant noms, però bueno, com sempre, com els metges, que acabem fent acronímia, no? L'OPE ve de localitzador personal. Mm-hmm. Primer de tot, volia felicitar-vos, felicitar els meus companys de teleassistència, perquè fan 25 anys. Això va ser un servei d'aquells que estem orgullosos, que el vam pensar, el vam gestar a Creu Roja, per una demanda que nosaltres fa temps ens vam adonar, i que cada vegada va més, de persones grans que cada vegada estan més soles, no? Que viuen soles, sí. O bé que viuen la parella, però que evidentment és igual de gran que elles. I que necessiten, o sigui, volen i està bé, són autosuficients perquè tenen mobilitat i estan bé cognitivament parlant i volen continuar vivint soles, però que en determinats punts o en determinats moments necessiten ajuda dels seus familiars. I aleshores això Creu Roja es va donar compte que una manera bona de que aquestes persones continuessin tenint la seva independència era crear un servei de que quan ells el necessitessin pitgessin un botonet vermell i aleshores es poguessin posar en contacte amb una central i ells poguessin parlar de veure i gestionar la seva demanda, si s'han caigut al terra, no? Si han patit un accident, si es troba malament, o simplement a l'inrevés, que els companys de teleassistència es poguessin posar en contacte amb ells cada X temps per fer un seguiment de com estàs. No? I d'aquí va sortir la gran idea, i estic orgullós, del servei de teleassistència. Hi ha dues maneres. Un dels grans hàndicaps que tenim al posar la teleassistència és que la persona que ha d'estar a l'altre costat, evidentment, no ha de tenir problemes ni a l'hora de parlar ni a l'hora d'escoltar. Perquè si no sí que és una barrera bastant important.
És que si
important.
No hi ha comunicació.
Si no hi ha, bueno, sí que hi ha, però en aquest cas no és possible la comunicació. I un altre dels grans hàndicaps és que cognitivament ha d'estar bé. No? Si és una persona amb demència o una demència avançada, doncs aquest servei no...
Requereix un altre tipus de servei.
Correcte. O que la persona que estigui acompanyada es pugui comunicar amb nosaltres. Però en aquest moment no aniria bé. El localitzador personal és on l'usuari... no participa, enteneu-me. És com un GPS en el que l'usuari el porta, són per persones que comencen a patir una sèrie de demències en què a determinats moments es desorienten, però encara poden sortir al carrer i els hi va bé que ells puguin sortir sols, puguin anar a fer el cafè, puguin anar a comprar, però aquestes persones a vegades se'ls desorienten i no sabrien tornar a casa. Doncs el localitzador personal el que fa és que els usuaris, els familiars, tenen una clau que poden localitzar la persona a saber on està. Per exemple, el Pepito, doncs hauria de tornar a la una i veiem que són dos quarts o un quart, que no hi és, que no torna, i volem saber on és. Doncs podíem accedir a una web i mitjançar un codi, entres i el localitzes. Doncs està prenent cafè, doncs cap problema. O està en un punt que teòricament no hauria de ser. Doncs aleshores ja sabem que està en un lloc, que s'ha desorientat, que està on no toca, i aleshores, com sabem la seva posició,
es va buscar.
El podíem anar a buscar. però permetem que aquesta persona, que encara pot sortir sol i pot fer les seves coses, les pugui continuar fent. No el tenim tancadet a casa perquè, clar, com es desorienta i algun dia ens podem...
N'hi ha de portar escorta tot el dia.
Correcte. Doncs aquest és el LOPE, localitzador personal, per persones que comencen a tenir un deteriorament cognitiu però que encara són autònomes, que poden sortir a comprar, poden sortir a caminar i no necessiten de tenir el vetllador com bé deies tu.
Però sempre hi ha d'haver al darrere la família, que és qui controla els, diguem, els moviments, no? I ha d'estar...
Correcte.
I ha d'estar alerta.
Controla els horaris, no? Diu, oh, que raro, no ha tornat, o on està ara? O, doncs per aquí, ell té la seva autonomia, però nosaltres el podem fer un seguiment, fer una localització d'urgència o simplement volem saber on està perquè ens estranya que no ha aparegut.
Uh-huh. I això com funciona? És a dir, és la família que se'ls adreça per sol·licitar aquest servei?
Hi ha dues coses. Una, o bé poses en contacte amb la central de coordinació i ells tenen, evidentment, el codi de l'usuari, o bé tu a través d'una web poses el codi que tens i aleshores el localitzes.
Però és a dir, d'entrada, abans de... Jo no tinc aquest servei.
Ah, correcte. Disculpa, no t'havia entès.
No, és que potser no m'he explicat bé. No tinc aquest servei, sé que existeix i el necessito.
Doncs hi ha de dues maneres. Una, vas al punt de la Creu Roja més proper on tu visquis i vas a demanar informació, o bé truques directament a un número de telèfon, que és per tot el mateix, per tots els serveis d'atenció, és el mateix que si després us el comento, i aleshores ells es posaran en contacte amb tu i et diuen doncs, quins són els requisits, quin és el seu cost i aquestes coses. El telèfon és el 902-22-21-92, és així de fàcil. Per tot serveixen, per la LOPE, per la teleassistència domiciliària i el mòbil.
I no hi ha un temps limitat, vull dir que un cop fas ús d'aquest servei, doncs el que calgui.
Sí, això són serveis que sí que tenen un cost, depèn del servei té un cost o un altre, però mentre tu el necessitis, doncs el pots tenir. A vegades el que ens passa és que o bé aquesta persona li costa, no?, això de sentir-se controlada, i a vegades ho han deixat d'utilitzar perquè és reticent, a vegades aquesta demència va més i aleshores aquesta persona ja no surt i canvia amb un altre tipus de servei, ja no és el López i no seria un altre, però bueno, en principi mentre tu el necessitis, evidentment el tens.
Uh-huh. En el cas de la teleassistència domiciliària, també estem parlant del mateix funcionament a l'hora de donar d'alta aquest servei com a usuari. El
Correcte.
Telèfon que hem donat abans és...
És el mateix, el 902-22-21-92, o apropar-te a qualsevol assemblea o punt de presència a la Creu Roja. L'altre servei és el més tradicional, és el més antic, el de teleassistència domiciliària, que és el primer que fa 25 anys vam començar. És un aparatet, que l'únic requisit és que tinguis línia telefònica, perquè això va connectat...
Fixa a la
línia telefònica fixa. I això és un aparell que es col·loca al costat del telèfon. Té un altaveu, té un micròfon incorporat i té diversos botonets, però el més important és el botonet vermell gran, enorme, que és el que, en el cas que tu necessitis comunicar-te amb la central de coordinació, l'has de pitjar. Clar, un dels requisits és que estiguis a prop, perquè si no, no pots pitjar el telèfon. Aleshores, el que vam treure va ser un petjoll, el típic petjoll, no sé si l'has vist alguna vegada, que porten alguns avis, alguns usuaris, que porten petjat al coll. Aquest petjoll està pensat perquè una de les principals actuacions que tenim és quan aquesta persona cau a terra, pel que sigui, per un mareig, perquè ens ensopega, cau a terra. Aleshores, ell no pot accedir al telèfon, no pot picar, i aleshores aquest recurs que té no serviria de res. Doncs per això els hi demanem que portin aquest petjoll col·locat. Problema 1, que no estigui a prop de la base. Per tant, per molt que tingui aquesta base, tingui un micròfon, si estàs molt lluny...
Parlant de quants metres?
Això no t'ho sabria dir, però, per exemple, igual normalment la gent suposa al dormitori, igual estàs al menjador, doncs no et sentirà. El que sí, no sentirà la veu, el que sí nota és que tu has pulsat el telèfon. I aleshores els companys de coordinació, al no poder-se posar en contacte amb la persona que ha apretat el botonet, activarà tot el sistema d'emergències igualment. Vale. O sigui que aquest problema, la gent s'ho diu, si no puc parlar, doncs cap problema, només que nosaltres ens adonem que has pitjat el telèfon...
De seguida estareu allà.
Nosaltres activarem. Que després no és una falsa alarma o no és tan emergent, bueno, doncs no passa res, però nosaltres hem respost. I també una data dels llocs on normalment s'activa més l'emergència és a la dutxa. Les persones que s'estan dutxant, doncs s'ensopeguen, cauen, Doncs clar, si no tenen el penjoll aquest, que ja està pensat perquè puguis ficar amb la dutxa amb ell, doncs no el podrien activar. Controvèrsia ja quan estàs dormint, perquè hi ha persones que han activat amb el botonet dormint i es troben allà els bombers, la policia i els companys del SEM i es troben allà i li fem bon dia. Però clar, normalment aquestes persones grans, quan cauen és quan a mitjanit s'han d'aixecar per anar al lavabo. I entre que t'aixeques, bueno, jo ja m'aixeco una mica mig adormit, doncs ells encara més, i aquesta dificultat a l'hora de caminar, molts cauen a les 3, 4 al matí, és quan més demanda hi ha perquè la gent s'aixeca i cau. Per això hi ha alguns que diuen, no, jo per dormir no me'l vull treure perquè alguna vegada m'ha passat. Doncs perfecte. Això és una de les coses que fem més, aixecar, no nosaltres com a Creu Roja, però sí el sistema d'emergències mèdiques, aixecar persones que cauen. Perquè la seva parella és igual de gran que ells i aleshores ells sols no poden. I encara que sigui una tonteria, si no tenen aquest servei es passen moltes hores al terra fins que un familiar o la persona que els ajuda pel matí els venen a veure i se'ls troben a terra, que han passat tota la nit o un o dos dies. És una cosa tan tonta que s'ha caigut a terra, no es pot aixecar. Doncs no. A vegades no cal que et facis mal, simplement no perquè et fa mal els genolls o perquè la teva parella doncs, és igual de gran que tu, no pot aixecar.
I la... No vas a dir?
No, digue'm.
No, dic que la teleassistència mòbil no és el penjoll aquest.
No és el penjoll.
Què és?
El que ens vam adonar compte que cada vegada la gent surt més, es mou més, i d'igual manera que el telèfon fixe ja no té sentit, perquè ningú l'utilitza, ja no sé ni per què és, només perquè et doni la línia DSL, si te'l regalen, la gent camina, la gent surt, o viuen en cases, perquè això està més pensat la teleassistència domiciliària per pisos. Clar, si tu estàs amb el jardí o tens no arribaria. La teleassistència mòbil està pensada com a complement, que tu tens la teva teleassistència a domicili, però quan vas a comprar o vas al jardí, doncs també pots necessitar aquesta teleassistència mòbil, que funcionaria igual, té el seu botonet, et poses en contacte amb la central, no és el mateix que el localitzador, el localitzador només serveix per localitzar-te, i la teleassistència mòbil sí que tens una interacció amb la central de teleassistència, que tu pots demanar qualsevol cosa, m'he marejat, estic malament, necessito ajuda, qualsevol cosa d'aquesta.
Però a través d'un telèfon mòbil?
Un telèfon mòbil especial.
Val. Sí, que substituiria l'aparell que hi ha al costat de la línia del telèfon fix.
No té per què, però podria substituir-lo. O sigui, en principi...
Bueno, fa la funció, diguem.
Estan pensats per anar junts, O sigui, un et cobreix mentre estàs a dintre de la casa o del pis i l'altre cobreix mentre estàs a fora. Perquè si tu tens un jardí i estàs a la piscina, doncs no et cobrirà, perquè l'aparatet està al domicili. Els companys, com bé deia, el que fan és posar-se en contacte amb la persona que activa i demanar-li què és el que necessita. Primer el que fan és preguntar, gestionar l'emergència, i també el que serveix és per posar-se en contacte amb diferents referents que quan tu contractes aquest servei poses, trucar al meu fill, trucar a la meva filla, trucar al meu veí, a qui sigui. Aleshores, ells el que fan és trucar a tota aquesta gent, dir que la persona usuari té una emergència, que han activat, en el cas de que sigui necessari, el sistema d'emergències mèdiques, que són els de l'ambulància. I després el que fan normalment és esperen, quan arriba l'ambulància els hi pregunten, escolta'm, soc de la central de teleassistència, ja heu arribat, molt bé, doncs quan acabeu l'assistència mèdica, digueu-me si cal traslladar aquesta persona, si no cal traslladar, si la deixeu a domicili, si necessita que la seva filla avisar-la i dir-li a quin hospital van, tot això està molt bé, perquè si no ho tens, després costa solucionar-ho. Què més?
Com és aquest mòbil? Perquè m'estic imaginant, pel que tu m'estaves descrivint, que té, diguem, una configuració especial. No és un mòbil dels que
bueno,
tenim
és un mòbil amb,
tot,
amb...
sinó que té unes funcions concretes i limitades.
Correcte.
No?
Sí, és...
I de fàcil ús, sí, m'imagino.
Sí, amb botonets grans.
Està molt clar.
Està claríssim. Té forma de mòbil, i amb unes funcions, evidentment, concretes, perquè la resta és una mica difícil explicar-la, però quedem-nos en que és com un mòbil amb una espècie de GPS per localitzar-te, i amb unes funcions en què la persona que l'utilitza és molt fàcil. Semblant al teleassistència domiciliària, que té molt clar el botó vermell i el botó verd, que són pràcticament els dos que necessites utilitzar, doncs aquest mòbil, com el típic mòbil de les persones grans, que tenen botons més grans i és de fàcil ús, doncs també estaria pensat. Un altre dels serveis que no he comentat i que a vegades no sembla, no te n'adones fins que no el necessites, és que en alguns municipis en el que podem fer, i això sí que és gratuït, és la custodia de claus. Perquè aquesta persona que cau i que, és, que primer necessita ajuda, però segon no pot arribar a la porta, doncs si no l'obren, no sé si ho sabeu, però qui s'encarregaria d'obrir-la o tirar-la baix serien els bombers. En el cas de que aquest...
Tampoc no és qüestió, no?
Qüestió no. Bueno, si tens una assegurança, t'ho cobrirà l'assegurança, però si no, no és qüestió. Ah, penseu que en el cas típic que us he dit que la persona cau, que pitja el botó, però que no pot posar-se en contacte amb la central, doncs ells activen tot el protocol, no s'arrisquen. Aleshores, a vegades ens hem trobat això, bombers, Mossos d'Esquadra, policia local i el servei d'assistència mèdica, el SEM, allà a la porta, i si no tenim la custòdia de claus, la porta va avall. Si no arriba el familiar, no? Si no tenim la custòdia de claus, aquesta porta se'n va cap a baix.
Ja una mica per acabar, David, no et demano la xifra exacta, però de quin volum d'usuaris que fan servir aquests serveis d'atenció permanent que hem comentat, tant el localitzador personal com teleassistència domiciliària, com la mòbil, estan fent ús al municipi?
Actualment a Sant Cugat tenim 97 usuaris. Això va... La gent encara va per una mica per quan em poses una alarma a casa, no? Quan t'entren a robar el veí o a tu...
Doncs sí, quan t'ha passat alguna cosa, reacciones.
Prens consciència i l'actives, però normalment fins que no et passa alguna cosa, o bé el veí li ha passat, no prens consciència de que per 29 euros al mes, que és el preu de costa, que té costa aquest servei, i la resposta que dona i el recurs jo crec que és prou interessant.
Molt bé, doncs avui hem destinat aquests minuts de l'Espai de Creu Roja a parlar d'aquests serveis que realment poden anar molt bé als usuaris i a les famílies d'aquests usuaris, que així podran estar també una mica més tranquils. Gràcies, David, t'espero d'aquí 15 dies aproximadament, i ara quan marxis continua mirant els núvols.
Ho farem, gràcies.
Gràcies, i a vostès també, els emplacem a demà dimecres, no us perdeu, mireu el calendari, demà és dimecres, tornarem puntuals a les 9 del matí amb un nou Sant Cugat a fons. Bon dia.